Ràdio Estel. Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Molt bona nit, amics i amigues del Missatge en una ampolla. Tornem a estar amb tots vosaltres molt contents de poder compartir una setmana més aquest recopilatori setmanal de totes les coses que us hem anat oferint al llarg de la setmana, més alguna de nova que avui afegim. Idees des del punt de vista humanista, cristià, social i progressista, que sempre compartim amb molta il·lusió i amb molt d'amor a través d'aquestes zones de Ràdio Estel i Ràdio Principat, i també a través d'internet per a aquells que ens vulgueu escoltar en unes hores diferents a les d'emissió. Ja sabeu que habitualment a diari sortim a 6:45 de la tarda, aproximadament, abans de la pregària de vespres des de Montserrat, i els diumenges a aquesta hora tranquil·la de la nit, quan passen uns minuts de les 12 de la nit, doncs per compartir amb tots vosaltres una estona de bona música i de reflexions. Hola, David, molt bona nit.
Bona nit, Miquel Albert. Doncs exacte, reflexions sempre al voltant de temes cristians, del model que representa per nosaltres la vida i els fets de Jesús. També a prop de temes relacionats amb la cerca de la fe, amb la cerca espiritual que tots portem d'una manera o d'altra. I, per què no, doncs, amb altres qüestions socials que en el nostre temps ens preocupen. Però tots aquests comentaris sempre els amenitzem amb bona música. No música qualsevol, música que triem amb molta cura pel seu missatge o bé perquè es tracti de temes adients per la reflexió. I, bé, doncs com sempre ens agrada fer, doncs comencem amb música, no és així, Miquel Albert?
Sí, i ho fem amb una d'aquestes cançons, com les que deies, David, una cançó del grup Jarabe de Palo, que ens convida a no tenir vergonya d'expressar els nostres bons sentiments, el nostre amor, el nostre afecte. Des del seu treball Adelantando, els escoltem amb aquesta cançó que titulen No escondas tu corazón.
No escondas tu corazón, 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 que yo te regalo mi amor. No escondas tu corazón, 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 que yo te regalo mi amor. No es un defecto de afecto, no es un defecto, una debilidad. Si sabes lo que estoy pidiendo, pues dámelo ya. No es un defecto expresar sentimientos, no es un defecto mostrar la verdad. Si sabes lo que te digo, comparte conmigo. Si callas por no molestar, si el silencio recubre tu
No sé si coincidireu amb nosaltres, però pensem que ens preocupa el mal estat en què les males pràctiques polítiques estan deixant la democràcia en el nostre país. Realment ens enfrontem tot just a un procés de potser referèndum, potser d'eleccions, un procés que volem acostar-nos a la llibertat d'escollir i precisament doncs, un procés que depèn molt de la salut democràtica del nostre país.
I és que ens cal reconstruir la democràcia al nostre país per molts motius. Per la corrupció evident i massa estesa, pels espionatges entre partits polítics, per com funcionen les subvencions als partits polítics, perquè massa sovint es frenen possibles avenços en noms de normatives elaborades en moments de transició de dictadura a democràcia i que ara, aquests moments, han estat superats. Davant la situació actual, molta gent pot caure en desencís i menysprear l'estat democràtic. Però, si algú pensa això, cal que ràpidament pensi o es documenti sobre com vivíem en el temps de dictadura i veurem de seguida que la democràcia és el que ens convé. Però cal lluitar per una democràcia autèntica, on no existeixin ni la dictadura unipersonal, com la militar del general Franco patida durant 40 anys, ni la dictadura de diverses persones que, disfressades d'actituds democràtiques falses, cerquen l'interès personal i egoista, l'enriquiment econòmic il·lícit, el poder que els atorga privilegis i possibilitat de manegar-ho tot. Ni l'una ni l'altra, fora cap dictadura. Ens cal la democràcia pura, neta, transparent, on les votacions siguin lliures i no prèviament acordades perseguint un interès, on la política no estigui al servei de cap grup en particular ni de cap persona, sinó al servei de la societat en general, afavorint tothom. Una política i uns polítics que facin costat als més febles i ajudin també els que tenen diners a crear treball i riquesa en benefici de tots. Recordem que quan Jesús, fill de Déu, es troba amb Zaqueu, el cobrador d'impostos corrupte, estafador i al servei del poder opressor, Zaqueu es converteix i torna al poble tot el que havia estafat i es compromet a ajudar els pobres i a canviar la seva actitud personal. Aleshores, Jesús exclama content i li diu: «Avui aquesta casa s'ha salvat», referint-se a la casa de Zaqueu. També al nostre país li cal aquesta conversió per salvar-se i retornar l'autèntica democràcia, la que està al servei del poble, no la que està al servei d'uns quants influents.
Jo qui truco.
l'ompliré el vostre cor de joia, l'ompliré.
Ho hem dit moltes vegades, aquest verset 20 del capítol 3 de l'Apocalipsi realment ha donat molt de sí en quant a comentaris, en quant a cançons, i avui n'escoltem una altra, avui del grup Cairoi, No tingueu por, des del seu treball val la pena arriscar.
Si no t'agrada el que veus al teu voltant, escolta. Missatge en una ampolla.
Les estades en llocs tranquils que ens conviden a meditar ens poden ajudar a trobar Déu. Però, clar, si pensem que Déu només el podem trobar en aquests llocs i estem en contacte amb ell només quan estem en aquest tipus de llocs, que no és el més habitual, doncs, clar, ens estem equivocant. Hi ha textos que d'una manera molt senzilla ens expliquen això, ens ajuden a reflexionar-hi, com aquest que us hem triat per avui.
Hi ha persones que ja ho han descobert, que no cal cercar Déu a les esglésies o a les ermites. La cerca espiritual no cal fer-la a través de, per exemple, llargs processos d'iniciació, meditant durant llargues hores o, en fi, allunyant-se del món. Hi ha persones que han entès que Déu és amb nosaltres i en totes les coses, que Déu ens estima i ens necessita actius en aquest món. Hi ha persones que ho han descobert i que, a més, tenen una habilitat especial per explicar-ho. Aquest és el cas de Khalil Gibran, en el text que ell titula Déu. Diu així el text. En els dies de la meva antiguitat més remota, quan el primer tremolor de la parla va arribar als meus llavis, vaig pujar a la muntanya santa i li vaig dir a Déu. Amo, sóc el teu esclau, la teva voluntat oculta és la meva llei, i jo t'obeiré per sempre més. Però Déu no em va contestar, i va passar de llarg, com ho fa una borrasca potent. Mil anys més tard, vaig tornar a pujar a la muntanya santa i vaig tornar a parlar amb Déu. I li vaig dir, Creador meu, sóc la teva criatura, tu em vas fer de fang i jo et dec tot el que sóc. I Déu no em va contestar, va passar de llarg, com mil ales en un vol apressat. I mil anys més tard vaig tornar a escalar la muntanya santa i vaig parlar a Déu novament i li vaig dir «Pare, sóc el teu fill, la teva pietat i el teu amor m'han donat vida i per mitjà de l'amor i de l'adoració a tu heretaré el teu regne». Però Déu no em va respondre. Va passar de llarg com la boira que estén el seu vel sobre les muntanyes distants. I mil anys més tard vaig tornar a pujar a la muntanya sagrada i vaig tornar a invocar a Déu tot dient-li, Déu meu, el meu anhel suprem i la meva plenitud, jo sóc el teu ahir i tu el meu demà, Jo sóc la teva arrel a la terra i tu la meva flor en el cel. Tots dos junts creixem davant la faç del sol. I Déu va inclinar-se cap a mi i va xiuxiuejar-me paraules dolces a cau d'orella. I igual que el mar abraça el riu que corre cap a ell, Déu em va abraçar. I quan vaig baixar les valls i les planúries, vaig veure que Déu també hi era.
Señor, que quería paciencia. Me dijo que no, la paciencia es producto de la tribulación. La paciencia es producto de la tribulación. No se concede, se conquista. Le dije al Señor que quitará mi orgullo. Me dijo que no, lo que yo tengo que entregar. Yo le dije al Señor que yo quería riquezas y Él me dijo que no, que aprendiera a depender de Él. Yo le dije al Señor que sanara a mi madre, Él me dijo que no, es un proceso que tenemos que pasar. Mi tiempo yo obraré, entiéndelo Samuel, que yo soy Jehová. Al fin he comprendido, hacer en tu voluntad, que eres mi dueño y mi guía, lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí, manda Jehová. Le dije, Señor, que sanara mi tierra. Él me dijo que no, que primero hay que humillarse. Si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo sanaré su tierra y los perdonaré. Al fin he comprendido, haceré tu voluntad, que eres mi dueño y mi guía, lo eres tú. Que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí, manda Jehová. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí, manda Jehová. Le dije al Señor que sí me amaba, y Él me dijo que sí, al fin estás entendiendo. Una vez Él contesta que sí, y otras veces te deja en holos en espera. Pero he venido a contentarme, aunque me diga que no. Al fin he comprendido, eres mi dueño y mi guía, lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí, manda Jehová. Mi dueño y mi guía,
Samuel Hernández ens diu que la fi ha comprès que es tracta de fer la voluntat de Déu i no la nostra voluntat. Això és molt convenient d'aprendre per la manera en què moltes persones fan la pregària, que demanen el que ells entenen que ha de ser millor per ells, quan en realitat doncs, potser hauríem de deixar que Déu decideixi què és allò que més ens convé. Dios dijo que no. Aquest és el títol de la cançó de Samuel Hernández que escoltàvem des del treball. Jesús siempre llega a tiempo. En el lloc de treball hi passem força hores cada dia. Això, aquests que en tenim, que tenim la sort de tenir una feina, evidentment. Passem força hores i, a més, convivim desperts, que també és important, amb la gent que tenim al voltant. Per què ho diem això? Doncs perquè l'ambient laboral del qual haurien de tenir cura, doncs, sobretot les persones que dirigeixen l'empresa, el centre, l'organització en la que treballem, l'ambient laboral pot afectar profundament les relacions interpersonals amb els nostres companys de feina. I això, doncs, evidentment, pot afectar-nos a nosaltres també.
Algunes persones tenen la gran sort de poder treballar en allò pel qual s'han preparat i els agrada. És el que diguem una feina vocacional que realitza personalment. Altres, en canvi, treballen en allò que han trobat o en el que més els ha convingut, encara que d'entrada no sigui allò pel qual han estudiat o volien fer en un principi. Però la veritat és que actualment, en les dues situacions descrites, abunden les persones cremades, entre cometes, cansades, amoïnades, degut al mal ambient que es respira en els llocs de treball. Relacions hipòcrites, relacions d'enveja, directius o caps distants, poc accessibles, amb poca preparació per al càrrec, cosa que es nota davant la presa de decisions. Persones que cerquen quedar bé amb els seus caps encara que suposi desacreditació d'altres companys. Persones que cerquen altres tipus de relacions íntimes amb pretextos laborals, etc, etc. En definitiva, poca professionalitat i poca ètica en el treball. Tot això genera uns sentiments d'odi cap als superiors, unes actituds de protecció davant dels altres perquè poden esdevenir enemics en qualsevol moment. Un ambient irrespirable, en definitiva, i espitós el que es va formant, que pot explotar en qualsevol moment, en qualsevol lloc on es produeixi. I, malauradament, són força nombrosos aquests ambients avui. Ambients molt allunyats de l'harmonia cristiana suggerida per Jesús de Natzaret, que ens diu: no facis als altres el que tampoc t'agrada que et facin a tu. Estima i procura el bé comunitari. I això no és ser il·lus, encara que molts ho pensin. Senzillament, és portar l'ètica cristiana al lloc de treball. I això és possible. Només que hi hagi 3 o 4 persones que ho parlin, es posin d'acord i ho apliquin, tot canvia, s'encomana i el bon ambient s'estén com el dia lluminós. Si sou 3 o 4 persones cristianes en el lloc de treball, proveu. De debò que val la pena. Jesús s'hi fa present per allò de on n'hi ha 2 o 3 reunits en nom meu, allí hi seré jo, diu Jesús. Us animeu a provar-ho?
Missatge en una ampolla.
Ha tenido un mal día, cansado está mi niño, y se ha tomado un valium y aún no se ha dormido. Oh, ea, 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 oh. Pero vas a olvidarte del trabajo maldito.
Déu-n'hi-do, no?, les males relacions que s'havien creat en aquest lloc de treball que ens escriu la cançó. És per acabar d'il·lustrar el comentari que us dèiem abans. És la Rosa León, l'hem recordat amb un tema de l'any 1988, titulat Cansado está mi niño.
Troba la teva fe.
I seguint donant-vos pistes per ajudar-vos a trobar la vostra fe. Si tu estàs fent aquesta experiència com una cosa nova perquè has estat allunyat del cristianisme, de l'espiritualitat cristiana, no t'has acabat de convèncer mai i ara vols començar, vols fer un nou pas, doncs per tu és aquesta secció. L'estem pensant per a tots vosaltres que voleu iniciar-vos i volem acompanyar-vos en aquesta descoberta que també nosaltres un dia vam fer.
I avui et parlem a tu que fa poc que has descobert la presència de Déu. I ara tot et sembla il·luminat amb colors vius. La gent sembla més amable. Les sinergies sorgeixen arreu. Tot et parla de Déu i tu et sents ple o plena de goig. És veritat que no s'han solucionat tots els teus problemes, però et veus amb forces per afrontar-los amb energia renovada. Sents, sobretot, gratitud, i t'agrada expressar-la a cada moment. Et prova la sensació d'humilitat que et dona posar la teva vida a les seves mans. La vida, volem dir tots els problemes, les alegries, les llàgrimes i l'esforç, l'esperança, el treball quotidià. la vida al capdavall. Tens la sensació que pots posar-ho tot a les seves mans, però, amb tot, encara creus que et falta un guia, que no saps com trobar algú que et pugui ajudar a saber si camines en la bona direcció, si t'estàs equivocant en la teva percepció. Vet aquí, doncs, un bon moment per començar un altre camí. Es tracta d'un camí de coneixement, d'aprenentatge i de reflexió. Un camí per emmirallar-te en la persona que més has estimat al llarg de la història. El pas que avui et proposem és que coneguis la Bíblia. És curiós perquè moltes persones atees s'han plantejat llegir-se la Bíblia, però fer-ho com qui llegeix un incunable. Nosaltres, en canvi, et proposem una lectura molt diferent. Ara que tens l'esperit obert a Déu, és un bon moment per fer-ho. No es tracta pas d'estudiar la Bíblia com una obligació, sinó de perdre-t'hi, com un mètode per relaxar-te. N'hi ha moltes de Bíblies voltant, però nosaltres et recomanem, si és que no tens cap, la Bíblia Catalana Interconfessional. Pensa que fins i tot, si no en tens cap i no tens diners per comprar-te una Bíblia, pots trobar-ne una a internet i en català. Pots començar per on vulguis, és clar, obrint la Bíblia a l'atzar, per exemple, però si ens vols fer cas, ves directament als Evangelis, perquè així podràs conèixer de primera mà la vida de Jesús. Això sí, fes-ho en un moment de tranquil·litat i recorda't de fer una petita pregària per ajudar-te, per posar-te en sintonia amb Déu, per elevar la teva percepció en aquest projecte, en aquest camí personal. Pots fer una cosa tan senzilla com aquesta, dient: Déu, Jesús, tu que has inspirat els apòstols, concedeix-me l'enteniment per comprendre'ls. Tu que has estat llavor d'amor sense límits, deixa'm descobrir-lo, aquest amor, en les lletres que parlen de tu. Em disposo a entrar en la teva vida per conèixer-te millor. Sigues tu benvingut a la meva perquè jo així pugui fer-te conèixer. Gràcies pels teus dons.
Biblia y lea, verdad es que Jesús habló, cada palabra es un mensaje de vida eterna con amor. Solo allí en tu Biblia, amiga, está el afán de un hombre puro. Solo con leer tu Biblia se aclara tu camino oscuro. Únete a la Biblia y reza, si amarga es tu desesperanza. Según abundan tempestades, llegan bonanzas. Cuando tú y la Biblia creas, verás qué grande fue Jesús y sentirás que hace leve el peso que hay en tu cruz. Aleluya. Nos enseña para siempre que al fin todos somos hermanos. Solo existe una certeza en la sagrada ley de Dios: al que leyó la Biblia y reza, nunca jamás abandonó. Únete a la Biblia siempre, si tú te sientes muy perdido. Si puedes tú rezar con fe, serás atendido. Cuando tú en la Biblia creas, verás qué grande fue Jesús y sentirás que hace leve el peso que hay en tu cruz. Oh.
Doncs aquesta és l'energia del Nelson Ned i aquestes paraules sàvies que ens venen des del seu tema, la Bíblia.
Missatge en una ampolla. Destapa'l. Descobrim el missatge.
Doncs obrim la nostra Bíblia per l'Evangeli de Lluc, busquem el capítol 17, i avui volem llegir els versets de l'1 al 10, un text on Jesús ens mostra quatre ensenyaments ben diferenciats que de vegades ens poden impactar, ens poden desconcertar. Voleu parar atenció?
Jesús digué als seus deixebles, i desgranem primer l'ensenyament número 1. Sempre hi haurà algú que en faci caure d'altres en pecat, però ai del qui els fa caure. Més li valdria que li lliguessin al coll una roda de molí i el llancessin al mar abans que fes caure un d'aquests petits. Estigueu alerta. Ensenyament número 2. Si el teu germà et fa una ofensa, reprèn-lo. I si se'n penedeix, perdona'l. I si t'ofèn 7 vegades al dia i 7 vegades torna per dir-te «me'n penedeixo», tu l'has de perdonar. Ensenyament número 3. Llavors els apòstols digueren al Senyor: «Augmenta'ns la fe». Ell va respondre: «Només que tinguéssiu fe com un gra de mostassa, diríeu a aquesta morera: arrenca't de soc arrel i planta't al mig del mar, i us obeiria». I ensenyament número 4. Qui de vosaltres, si té un servent a llaurar o a pasturar el ramat, li dirà quan ell torni del camp: «Vine de seguida a taula»? No li dirà més aviat: «Prepara'm alguna cosa per sopar i estigues a punt per servir-me fins que hauré acabat de menjar i beure, que després ja menjaràs i beuràs tu». És que donarà les gràcies al servent perquè ha fet allò que se li havia manat? Així també vosaltres, quan haureu fet tot allò que Déu us ha manat, digueu: «Som uns servents que no mereixem recompensa. Hem fet només el que havíem de fer». música del Robert Priceman, que convida a la reflexió i a la meditació des d'aquesta cançó anomenada Adoramos. Persones sinceres o persones hipòcrites? No és que vulguem classificar les persones en dos grups, però sí que existeixen aquests dos tipus de persones i, veritablement, no ens en podem fiar mai fins que no coneguem bé l'altre. Això ho hem de tenir ben present, perquè avui us expliquem una situació que ens ho mostra, ens ho deixa ben palès.
I és que tots sabem que les mentides ens acompanyen dia a dia. No diguem que tots siguem uns mentiders, ni molt menys, però sí que sovint hem de conviure-hi. I per alguns no és gens fàcil conviure amb les mentides. Observeu el que va passar en un centre de treball on s'atén el públic per fer gestions burocràtiques. En aquest centre fa poques setmanes que hi treballa un noi nou. Està fent pràctiques i cobrant una gratificació, res que pugui semblar-se un sou. Amb tot, com que el noi és espavilat i va en curs de personal, des del tercer dia ja li encarreguen les mateixes tasques que els seus companys, els que sí que cobren un salari digne a final de mes. Ell, aquest becari precari, no s'ha queixat pas. En el fons, alimenta l'esperança que, si ho fa molt bé, segur que li trobaran un forat quan acabi el període de pràctiques. I si no, doncs ja trobarà una altra feina on aprofitar l'experiència adquirida. Fa pocs dies, però, va cometre un error. Era un error relativament important, perquè va arxivar incorrectament una sol·licitud. Es tractava d'un tema important, ja que tot just acabava de finalitzar el termini de presentació. El seu error comportaria que l'usuari que havia presentat aquell document no podria rebre el servei sol·licitat, perquè la documentació no s'hauria registrat correctament. Per sort, el mateix becari, amb l'ajuda d'un company, se'n va adonar i va haver d'infringir les normes per poder restituir la sol·licitud a la pila del registre. Ho va fer fora d'hores, cosa que no estava permesa, i sense la supervisió del CAP. Ell mateix li va comentar al company: «No et sembla que ho hauria de dir el responsable?» «Oh, no cal que t'hi amoïnis, ningú ho ha de saber. Jo no diré res de res». Però el nostre becari precari, tot i creure que havia actuat amb justícia, i sabent que allò li podia costar el futur a l'empresa, va decidir comentar-ho amb el seu responsable el dia següent. Aquest li va respondre: «Gràcies per haver-m'ho explicat. Segurament jo mai no me n'hauria donat, i malgrat tot m'ho has dit. Però la propera vegada preferiria que m'ho expliquessis abans d'emprendre les accions pel teu compte. Pensa que podria ser que tu no tinguessis en compte totes les conseqüències, o fins i tot que la feina del departament quedés compromesa». A mig matí, quan el becari encara no havia pogut parlar amb el company que va dir que l'encobriria, aquest darrer va trobar el moment per dir-li al cap, enmig d'una conversa informal, quin havia estat l'error del becari precari. «Jo només t'ho dic perquè ho sàpigues, eh? No va passar res, però em podia haver fet una de grossa». Ben aviat, el responsable el va tallar. «Gràcies, gràcies pels teus comentaris desinteressats, però n'estic al corrent de tot plegat, sobretot per l'honestedat del becari. Tant de bo aquí tothom fos així». I ara, creieu vosaltres que seríeu capaços d'actuar amb la sinceritat del becari? I fins aquí el programa d'avui, el programa recopilatori de tots els continguts de la setmana, un programa que fem amb molt d'amor i amb tota la inspiració que podem, és clar que sí.
I ens agradaria molt tenir notícies vostres per correu electrònic a info@missatge.org, info@missatge.org, o a través del contestador automàtic al 93-409-2777, 93-409-2777, indicant que és per al programa Missatge en un ampoll.
Sabeu que també podeu trobar més informació, alguns enllaços externs, música, a través de la pàgina del Facebook, facebook.com/missatge. I així ens acomiadem de tots vosaltres i fins la setmana vinent.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.